Pere Serra, un fart de córrer, benvingut, com estàs?
Molt bé, Pepo, encantat d'estar amb vosaltres una altra setmana.
I a més, avui molt ben acompanyat.
Beníssim acompanyat. Avui volia començar a presentar-vos en Ricard Pérez, que és un corredor de curses de muntanya de excepcional. No direm excepcional únicament per la seva forma de ser i de gran persona que és, sinó també pels resultats que assoleix, encara que sigui a nivell aficionat, a nivell popular, però és, però més que els resultats, o m'agradaria que m'ho comentés, tot l'experiència que ja ha tingut a curses de muntanya arreu d'Europa i a les principals serralades. I ja veureu, anirem avançant i veureu que és molt, molt interessant.
No? Ricard, benvingut a Radio Illa.
Moltes gràcies per donar-me l'oportunitat de parlar amb vosaltres i nada, un plaer.
Res, la primera pregunta és obligada. Quines curses, quines serralades, quins llocs t'han impressionat més de les muntanyes que has recorregut arreu d'Europa?
A tot arreu pues, sempre n'hi ha algo que t'encisa, no? que és molt bonic, que és fantàstic, no? Però bueno, per a mi crec que de tots els llocs en els que he estat, Alps, Pirineus, crec que Dolomites té un puntet.
Vale, Dolomite, a Itàlia, sí. O sigui, aquesta serralada que està enmig de la bota d'Itàlia, per entendre'ns.
Sí, en el nord, però tocant a Àustria, està just en el nord d'Itàlia tocant a Àustria. És una zona molt...
La part superior de la cama.
Exacte, això mateix. Ja seria la cingle de la bota.
Té dos valls molt boniques, Val d'Isoldo i el que és Cortina, i té una configuració espectacular. Per exemple, Cortina, estàs enmig i pots córrer per on vulguis i des de Cortina arribes immediatament a veure a qualsevol corredor en qualsevol lloc. És molt espectacular.
M'ha cridat l'atenció, que no necessites els Alps o no, le Dolomite.
Le Dolomite, jo estic d'acord amb ell perquè també hem compartit. És una zona màgica. És una zona màgica, a més un medi molt, molt cuidat, veritat. Tenen molt de respecte, a Itàlia toca Àustria i tenen un concepte diferent.
És Itàlia però toca Àustria. No ha sonat molt bé, eh?
No, vinc a dir que és una zona molt, molt de frontera entre els dos i crec que té parts bones de cada banda. És molt, i els paisatges, el que dèiem, és increïble. Parlant de lo que dèiem de curses i de formes de córrer, quines organitzacions, és a dir, perquè les curses tenen diferents organitzacions, n'hi ha que són més professionals, n'hi ha que són més amateurs, més esportives, quines són les principals diferències que veus?
Si comencem per les professionals, pues, de quan van començar a córrer, pues, això, pues, fa 10, 12, 14 anys, clar, eren unes curses en les quals anaves a competir i n'hi havia molta diferència entre els professionals i els amateurs, però clar, ara mateix pues, agarres una organització com la de Ironman en UTMB o en la Ultra de Montblanc o... Sí. Clar, i compares en el que és qualsevol cursa que podem fer en el nostre entorn, en el nostre poble. I clar, hi ha unes diferències tremendes en quant a...
Posa'ns exemples per entendre aquesta diferència entre una ultramarató al Montblanc i...
I un ultra a la serra de Mallorca, a la serra de Tramuntana.
Clar, doncs mira, tenen, primera, el nivell de gent que tenen, no? Que són gent que està molt professionalitzada, coneixen molt bé les muntanyes, que també és popular, es coneixen, però bueno... tenen a professionals que ho tenen tot supercontrolat en quant a millors, després tenen molts millors de per a treure els corredors, tenen tres o quatre recorreguts sempre per a poder donar una varietat en cas de que vinga un problema en la climatologia, saps? Després són capaços de tindre pues, organització en quant als desplaçaments, als transfers, manegen volums de 10.000, de 15.000 corredors, clar, en tot això requereix uns recursos que vamos, a nivell de les curses populars pues, no es tenen. Lo que no vol dir que les curses populars vagin en cap desavantatge, perquè normalment aquestes curses populars que tenen una organització pròpia acaben pervivint i acaben sentint, la pròpia gent que està en l'organització acaba sentint la cursa, no? I aquells desembarquen, fan l'evento i se'n van. I allí es queda el mig, pues si l'has matxacat, si no l'has matxacat, no l'has matxacat, però bueno, no tenen quizás esta preocupació per el mig com pot tindre la persona que ho viu i que és la seva muntanya per on va a córrer.
La vinculació amb el territori.
Clar, clar, clar.
Conta'm, Ricard, quina, perquè pugui entendre tota la gent de Formentera i que mos escolta més també de fora, quina és la diferència entre el trail running i el trail endurance?
Ui, molt, clar, el trail running, bueno, el nom ho diu, no? el running, no? El córrer, el naixement que va tindre este tipus d'esport en Estats Units, que hem comentat moltes vegades, que sí. És anar a la muntanya o discurrir per les zones en les que pots córrer altes, no? però buscant zones de córrer. Europa, més que trail running, quizás és trail, vale? Perquè el running queda pues, en els llocs que pots córrer. Busques pues, passos que siguin transitables per a l'home, però, bueno, però passos ja tècnics i més. I després el trail endurance és la resistència, el nom ho diu, l'endurance, el vaixell de...
De Shackleton.
Corre, Shackleton. I que diu... N'hi ha que arribar, n'hi ha que resistir, n'hi ha que aguantar. I, bueno, són curses totalment diferents. Allí ixes ja en una mentalitat que és camina, corre quan pugues, si no corres no passa res, tens que estar molts dies...
Posa-nos un exemple, a veure, un exemple qualsevol d'aquests.
Bueno, doncs pues un tor, per exemple, un tor, no?
Podem ubicar un tor a la Vall d'Aosta, sí. Diríem, seria la volta integral a tota la Vall d'Aosta, passant per cims o per la proximitat dels cims més alts de la Vall d'Aosta, al nord d'Itàlia, nord-oest d'Itàlia, i estem parlant de que passes a cotes quasi de 4.000 metres.
Això són Alps, eh?
Això són Alps, això sí que serien Alps de l'altra banda, dirien els Alps més del nord-oest. I què passa? Conta'm-ho, Ricard, què passa en aquesta cursa? Explica'm-ho un poc.
Bé, doncs, quan diu Pere, fas via alta 1, via alta 2, que és per fer la volta al vall, i surts de Courmayeur, i arribes a Courmayeur, i, bueno, pues, passes pel costat del Paradiso, de Gran Paradiso, el Mont Blanc, el Cervino...
Monterrosa.
Monterrosa, correcte. I res, pues, són 350 quilòmetres. I, bueno, surts un diumenge al migdia i arribes, pues, tens hasta el dissabte per arribar, però, bueno, arribes un divendres, un dijous, el dia que pots. I dorms, pues... una horeta i mitja, n'hi ha llocs que ni siquiera te deixen dormir l'hora i mitja, i clar, i estàs pues, durant 5 dies, 6 dies, pues, donant-li a la...
Escolta, on dorms, Ricard?
te dorms? Bueno, jo tinc molta facilitat per dormir, eh? O sigui...
Però la pregunta és, o sigui, hi ha llocs, diguem-ne, sí. Així com avituallaments, que sí. Tens un llitet, una algo...
En els refugis, n'hi ha bases de vides, sí. Bases de vida on tu arribes.
Bases de vida, ja ho diu sí, tot sí, sí. El nom. Ja, aquí no ja. Hi ha avituallaments, aquí hi ha bases de vida.
És a dir, sí, hi ha avituallaments que són els punts intermitjos entre les bases de vida. I les bases de vida ja te donen una idea de la magnitud dels problemes, de les circumstàncies.
I després, pues, bueno, en els refugis n'hi ha refugis, pues, que això, pues, potser estàs dalt de arribant dalt d'un cim, del Gran Tornalín, per exemple, i n'hi ha un refugi allí a pràcticament 2.500, pares allí i, clar, i estan els corredors pues, que no estàs tu sol, estan el resto de companys que també volen dormir, volen descansar i fan pues, torns i pues, d'ací mitja horeta podràs dormir 40 minutets i tu estàs allí, menges mentrestant, el canvies, te quidren, vas, te gites i res, i fas la dormida de lo que pots, el que pot dormir i tornes a sortir, o sigui...
I això a lo millor la pròxima volta que tens per aturar-te han passat 24 hores.
Sí.
No és que d'aquí una horeta acab de fer una siesta. És a dir, estem parlant de mantendre durant 6, com a màxim, bueno, fins a 6 dies, entre 5 i 6 dies, sí. Entre 5 i 6 dies dormint una hora i poc.
La mitja és aquesta, una hora de 24 dormides?
Sí, home, a veure, n'hi ha gent que fa microsons, però que són els que van davant i dormen, no arriba a 20 segons, entre 20 i 30 segons és el microson, és parar-se, fer aixina, tancar els ulls i tornar a arrencar. I això, pues, bueno, si ho fas en 3 dies, pues, compta les hores que ha dormit. Nosaltres, pues, per sort...
Però això dels microsons, cada quan es fa, diguem-ne?
Es fa, ellos tienen controlat cada, pues a millor cada al principi a les 12 hores, després a les 5 hores, van fent, ells
ho tenen ja pautat, no? Segons la seva, el seu organisme i tot això. I aquest micròfon on es fa? Al mig del camí o
sí, sí.
Allà tirat al costat del camí?
Separen, s'apoyen en un arbre i separen, s'apoyen en un arbre i
microson.
I microson.
20 segons.
20 segons.
20 segons.
I tornem-hi.
I tornem-hi. I unes hores més. No? Això és...
M'està agafant angoixa, de veritat. Eh?
És que jo ho he vist en directe i fa mal de cor. Fa mal de cor. Tant de microsons com veure això. Arribar en circumstàncies ja crítiques i allí mor de son els peus... desfets literalment.
No, clar, és que a mi ja em sembla una tortura el de dormir una hora de 24 durant 6 dies seguits, ja clar, el microson ja és... Escolta'm, en quin estat arribes, Ricard, als últims dies? Vull dir, com... No sé què et passa pel cap, perquè jo imagino que això també ha de ser una cosa...
Això, Ricard, crec que m'ho pot donar algun detall. Conta-m'ho, Ricard.
Sí, bueno, a mi em va passar una cosa que era curiosa. L'últim dia i mig estava tot el rato pensant i parlant en mi mateixa i era en anglès, o sigui, feia la vida en anglès i jo no sóc anglès, ni parlo anglès ni parlo molt mal, o sigui, la percepció que tenia era pues, imagina-teu. I després havia una cosa que em tenia intrigat i eren uns nosaltres allí li diguem, pues, eren uns saltamontes, no?
Sí, sí.
Xocotets de colorins,
no?
Correcte, de colorins, que n'hi havia un verd que es menjava els deixons. I a mi me portava triturat el saltamontes verd que es menjava els altres. Era una obsessió anar pujant per allà. O sigui, fica't en nivell de... Se te'n va un poc les deberes que...
No, clar, home.
Sí.
Perquè tenim que pensar que són factors, molt de factors que s'acumulen. Primer, els quilòmetres, el desgast. Estem parlant de que és una cursa que té 340 quilòmetres.
I un desnivell deu ser brutal, no?
Deus 30.000.
Uns
30.000!
De positiu i de negatiu, eh? No d'acumulat. De 30.000. Sí, són tot... I clar, i aquest desgast, i també hem de tenir en compte per exemple, les condicions, expliquem-nos quines condicions de temperatura pot arribar a haver-hi, expliquem-nos un poc. Estem parlant de bon temps,
sí.
D'una època relativament bona, la Vall d'Aosta, el mes de setembre, no sí. Estem parlant del mes de desembre.
Sí, allò condiciona molt el Mont Blanc, que al final és el que marca què és el que passa en el resto de terreny, no? Si el Mont Blanc està d'hivern, pues tot està d'hivern. Això què significa? Pues que nosaltres, per exemple, vam eixir i estàvem d'hivern, o començant a hivern, i pues, tens neu, tens gel, tens, perquè ja estàs en cotes altes, molt fred, moltíssim fred, per suposat, i després de cop el canvia i aquest mateix dia, o sigui, el tercer dia, per exemple, va començar a fer calor i arribes en un calor terrible. Pues bueno, són el que passa en la muntanya, que n'hi ha molta...
Oscil·lació tèrmica, sí.
Correcte, molta varietat, no? O sigui, tens que ser capaç d'adaptar-te a
però i la roba, com ho fas? Portes una motxilleta?
En l'esquena,
Quants quilos?
No sé. És una motxilla de 18 litros i la portes pues, a tope, més a part normalment per fora, pues, jo per exemple duia per a poder portar la jaqueta, que la tèrmica, per a poder portar un poc més de... Però bueno, al final són materials, tots són molt lleugers, és que solen portar, o sigui que això...
I aigua també portes i menjar i tot això?
Sí, tens que ser autosuficient. De fet, una de les diferències...
Hi ha avituallaments, no?
Sí, però per això et diu que tens que ser semi, no? O autosuficient. Tens que ser capaç d'arribar al següent punt de control o a la següent base de vida en el que tu entens que vas a necessitar. És a dir... En el Tour de Géants, una cosa que diferencia del resto de cursos és que ningú t'obliga a portar material. Tu surts en el que tu penses que tens que portar. Sí que és cert que si hi ha una previsió de que vas a tindre mal temps de cara al tramo que vas a afrontar o que tens que assolir, eres tu el que tens que gestionar-te. Si en un moment donat no eres capaç de gestionar-te, pues tens un problema. Tens un problema i clar, i t'has que apoyar en el resto de gent que normalment és solidària, però tu t'has que eixir ja un poquet en les previsions de lo que va passar i anant un poquet per davant, no? De dir, bueno, sé que vaig a pujar a, no sé, a 3.300, pues sé que allí dalt me va fer falta portar el plumas. I dius, bueno, i te vas a portar el plumas en la motxilla? Pues sí. Clar, és que me va fer falta, me les tinc que posar.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. És un verdader espectacle i és això, és una ruta, és una... Com curiositat, això me va cridar molt l'atenció, el fet de que... Com la denominen els italians, Ricard?
El viaggio,
la cursa aquesta, la Tor.
Mm. El viaggio, per això, perquè suposa molt més que fer una cursa, sinó és com un viatge...
És un viatge iniciàtic, és iniciàtic una experiència interior que et deu marcar per tota la vida. A més, entenc, Ricard, o sigui, abans ho esmentava en Pere, tu ets aficionat.
Sí.
O sigui, tu tens la teva feina, la teva família...
És la tercera o la quarta cosa que tinc en el dia. El pensar en córrer o... És a dir, no és...
Deixa'm que et pregunti, Ricard, a què et dediques tu professionalment?
Jo treballo en un despatx d'abogats i d'assessors fiscals i, bueno, i jo soc un dels professionals que està allí.
I escolta'm, aquestes, al final, aptituds que has hagut de desenvolupar per afrontar aquests reptes que estan al límit de la supervivència humana, t'ajuden en el teu dia a dia per després abordar la teva feina, la teva relació de convivència, no sé si amb la família, nens...
Sí, tot està enllaçat al final, perquè no és que ho busques, no és que ho facis a propòsit, però sí que és cert que això te prepara, perquè saps que quan arribes o quan penses que estàs arribant sempre hi ha un poquet més, sempre està un poquet, el teu límit està un poquet més lluny, i al final això ho apliques a la teva vida perquè ho traslades. O sigui, és un complement, no? I t'ajuda a afrontar els problemes, inclús a nivell professional, a nivell personal, per suposat. O sigui, jo crec que sí que influeix, sí que hi ha una influència entre la pràctica de l'esport i este tipus d'esport i el que és la teva vida o el teu dia a dia. Sí, sí.
Escolta'm, què fas a Formentera, per cert?
Pues he vingut a estar un poc en l'amic Pere i en Delphi i nada. I molt bé, a disfrutar així. He vingut amb la família perquè des de menuts els meus nanos, de fet, pues bueno, es coneixen ells des que van néixer. Sí, sí. O sigui que bueno, pues estan en els amics i en la família.
Ara estava pensant en aquelles nits, no?, quan els boixos són petits i no hi ha manera que dormi, tu estàs destrossat i tot això. I suposo que aquí apliques, no?, lo de la supervivència del tor.
Clar, aquí apliques...
És hora de dormir, també. Sí.
Clar, aquí apliques els palillos que tens al costat de la mesita i te'ls fiques, per portar els ulls ben oberts.
Els ulls ben oberts.
I això, i després... Passa moltes vegades que has tingut la nit toledana, la nit marinera, que no n'hi ha manera de dormir i has quedat amb els companys a les 6 del matí per anar a córrer. I és quan els nanos donen la casualitat que s'han dormit. I dius, ostres. I t'has que eixir i aquest dia sí que fas un bon tor. Fas un tor, però vamos, arribes bé.
Escolta, en aquests moments límit, no?, que et deus preguntar, Ricard, què estàs fent aquí? No? Com passes aquest... aquesta baixada anímica?
Pues mira, és una cosa que ho hem comentat moltes vegades perquè, bueno, parlem molt d'aixòs moments, no? I al final, si tens un motiu, si n'hi ha un per què, no? Per què estic fent això? I te contestes i sempre el passes, no? Jo crec que és el més important, el tindre eixe motiu per en eixe moment dir, bueno, què faig jo així ara? Sí, podria estar en la meva família, podria estar en els meus amics, podria estar tranquil·lament... Pues, bueno, què faig? Pues mira, pues estic corrent així, vaig assolir este... I si tu tens un objectiu, al final sempre acabes passant. I aquests mal moments estan, però es superes.
I hem de tenir en compte, i aquí faré un apunt, que aquests mal moments que ja poden suposar el cansament, els quilòmetres, les molèsties que vulguis tenir arreu, i tot això hi ha que afegir-hi el fred i la possible manca d'hidratació o d'aliment. És a dir, el nostre cervell no gestiona igual totes les emocions, tots els pensaments, quan està deshidratat, cansat, gelat, i a més t'estiu, sí que faig jo dalt d'aquesta muntanya en aquestes hores quan podria estar a baix en el refugi o en el poble amb la meva família.
Jo crec que a partir del tercer dia, que és de veres, a partir del tercer dia tot això es queda com com molt estabilitzat, perquè és com que has agarrat un ritme de dorms, menges, camines, dorms, menges, camines, corres, dorms, menges, camines, i tots els dies són igual. Entonces, arribes a una estabilitat que el teu cos ja no pensa en... No té aquests mals moments. Tens dolors, tens, però no tens una consciència de... Saps que l'objectiu està allí i dius, mira, ja vaig veient-lo, està a prop.
Aquesta clàssica amb entrenament, voluntat i en unes condicions així, l'ésser humà és capaç de...
I és increïble.
Sí, sí.
És... Ja ho he vist en directe i vos puc assegurar que és increïble. És ser capacitat i ser capaços de continuar. Per exemple, voltes en parlar, Ricard, d'un corredor d'estor, simplement per acabar amb aquest tema,
sí,
perquè vos fes una idea, que tenia problemes a l'hora de baixar les sí. costes, veritat? Estem parlant de 300 i escaig quilòmetres, 30.000 metres de nivell positiu, i pot ser, no?, que tinguis...
Pot
que muscularment,
ser.
Sí. Podria ser, hipotèticament podria ser. Què li va passar, Ricard?
Pues el vaig passar arribant a Sant Remi d'en Bosses, sí, que és, diríem, els últims 30 quilòmetres del Tor, i anava caminant d'esquena. I vas parar, necessites alguna cosa, te puc ajudar en algo, pots ajudar perquè ahí el veus ja super deteriorat i t'acompanya hasta arribar al poble, no. I el senyor va arribar a meta. Va fer 30 últims quilòmetres caminant d'esquena. Va pujar el Malatrà i va baixar el Malatrà caminant d'esquena.
Va pujar 3.000 metres per un camí ben interessant i baixant d'esquena.
D'esquena, sí.
Resiliència, capacitat d'adaptació, força i voluntat en majúscules.
Una voluntat de ferro o de pedra.
Sí, sí.
Parlant de voluntat de pedra... Vos volia comentar un cas, una circumstància que m'ha cridat molt l'atenció perquè té un component, crec que també èpic, encara que sigui d'altra forma. Vos he parlat moltes voltes de l'Angliru, que és un port de muntanya mític de les curses de la Volta a Espanya de ciclisme. També se fa corrent, se fa de mil maneres. I hi ha una circumstància molt, molt interessant, que és que la persona que té el rècord de pujar a l'Angliru, vos record que són 13 quilòmetres i 1.200 metres de nivell positiu, és José Luis Capitán, que el va fer, el rècord aquest el va fer el 2005, d'acord? Fins aquí, bé, no?
Sí.
Una cosa. Un dia que hi havia una cursa, era un atleta molt ben preparat, de molt nivell nacional, i va entrenar-se bé i va poder fer. Quina és la part èpica en aquest cas? Que en José Luis Capitán fa uns anys se li va diagnosticar esclerosi lateral amiotròfica.
La L.
La L. I dir-vos, perdó, disculpeu, m'he oblidat de la dada, que va ser capaç de pujar més de 13 quilòmetres de recorregut en poc més d'una hora, una hora i 36 segons. Que ningú en aquests 17 anys ha estat capaç, inclús atletes professionals i molt ben preparats, no han estat capaços de superar aquest tren. I ell, vos dic, des de fa uns anys, pateix la L i està totalment incapacitat, està totalment paralitzat des de fins a escoll, tot escoll.
Claro.
Tu també tens la respiració molt, molt afectada. I bé, aquest cas, la sanció èpica va ser que entre un grup de coneguts i amb un fi solidari per recaptar fons per la recerca de Sela, un grup gran i esforçat de companys varen empenyar-lo, varen fer pujar-se en una cadira de rodes adaptada perquè pogués tornar a recórrer l'esport.
Caram, o sigui, 17 anys després...
17 anys després d'arribar allí com un atleta d'altíssim nivell fent el rècord, 17 anys després va assolir una altra volta el cim d'esport de l'Angliru, entre llàgrimes, i declarava que no són de lament ni de pena, sinó d'immensa alegria per poder haver tornat a fer recorregut. Crec que és una persona molt activa intentant ajudar i recaptar fons i fer tot el possible per ser-la, i bé, i simplement comentar-vos aquesta part humana aquesta humana que està vinculada en aquest cas, en aquest port mític de muntanya.
José Luis Capitán.
José Luis Capitán. Ens podem quedar amb el seu nom perquè és una gran persona, un extraordinari atleta, i en aquest cas que continuem penguent i fent força, no? Potser per aquesta resiliència que parlàvem de, que parlava en Ricard.
Escolta'm, Pere, és que ens queda molt poc temps, seguirem més temes,
Continua, simplement comentar-vos que el dia 3 de juliol tenim la BUP Epic Trail, que se retransmetrà íntegrament per TV3 i per TV3 i també a través de xarxes socials i de Teledeport, crec, també, i res, és un espectacle que podeu veure.
Doncs moltíssimes gràcies una vegada més, Pere Serra, i el teu convidat especial d'avui, en Ricard Pérez, a qui agraïm molt també la seva presència, a un fart de córrer del de Far a Far de Ràdio Illa. Que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies, molt bon dia.
Gràcies.